Bona tarda i benvinguts a Dones a les Ones. Aquest és el primer programa que sorgeix d'un taller de ràdio a Ràdio Ferró, que es realitza a Vila Unània i que està format per Consol Rovira, Eva Vives.
Hola, Gemma.
I Gemma Oliver.
Hola.
La que us parla. Ens vam engrescar a fer Dones a les Ones, que serà un magazín setmanal per parlar de temes d'actualitat, per parlar de temes interessants arreu del món, per parlar de dones referents i parlar de coses també que afecten al barri, a la vida del barri. Llavors, avui portem a Fets del Món, la Consol Rovira ens parlarà de la Pasqua, Eva Vives tractarà, cada setmana ens portarà una dona referent i avui ens parlarà de Gerda Taro, i avui a temes del barri jo us parlaré d'Enric Sagnier. És un programa pilot, hem estat un període de pràctiques i avui arrenquem Dones a les Ones. Consol Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem de Fets del Món, avui ens portes la Pasqua.
Això mateix. Començarem per parlar una mica d'història. Bona tarda a tots, abans que res, i des de la secció Fets del Món, comencem amb la Pasqua. La Pasqua de Resurrecció, Pasqua Florida, Primera Pasqua, Diumenge de Pasqua, Diumenge de Glòria, i antigament Pasqua de Flors, que nom que encara es nomena a l'Alguer, o simplement Pasqua en el calendari cristià, és la commemoració de la resurrecció de Jesucrist 3 dies després de morir a la creu. Del punt de vista de la fe, és la festa més important del cristianisme llevat del Nadal. La paraula Pasqua prové del llatí Pasca, del grec Pasca, que alhora deriva de l'arameu i de l'hebreu Peshek, que vol dir pas. Pasqua Florida és una denominació popular perquè té lloc a la primavera, època de floració. La denominació Primera Pasqua sorgeix de la necessitat de diferenciar-la de la Segona Pasqua o Pasqua Granada, és a dir, la Pentecosta. La missa del diumenge de Pasqua és una celebració alegre, enriquida en cants i música. Els fidels reben l'aspersió baptismal amb aigua beneïda durant la vetlla pasqual, i el capellà llegeix el passatge de l'Evangeli en què Sant Pere explica que va trobar buida la tomba de Crist, prova que aquest havia ressuscitat. La Pasqua ocupa el lloc central de la fe cristiana pel seu paper fonamental i per la seva dimensió simbòlica excepcional. Amb ella s'acaba la Setmana Santa i la Quaresma i comença el temps de Pasqua, temps de plecs i romeries, marcant el retorn a la vida i a l'abundància que triomfen sobre la mort, tant a nivell simbòlic com espiritual. Ara bé, en el judaïsme, la Pasqua jueva o Peshek és una celebració tradicional que commemora el pas del Mar Roig per part dels israelites en el seu èxode de l'antic Egipte. La Pasqua jueva remet a la noció de passatge, que en la tradició judaica té una doble dimensió: el passatge des de la diàspora fins a la terra promesa i el pas de l'esclavatge a la llibertat. La Pasqua cristiana també reflecteix aquest passatge, el de la promesa de la vida eterna, a través de la resurrecció. A banda del seu abast espiritual, la Pasqua simbolitza, com ja hem dit, la fi de les privacions de l'hivern i sobretot de la Quaresma, començant un període de festivitats on el menjar hi té un paper preeminent. A casa nostra, les festes encetades el diumenge es prolongaven els dos dies següents, precedides pel cant de les caramelles. La matinada del dia de Pasqua tenia lloc a totes les terres catalanes la processó, o processons de l'encontre o sant trobament, consistent en una imatge de Crist i l'altra amb la Mare de Déu endolades, totes dues, que es trobaven a mig camí i que després d'unificades retornaven al temple en cants de goig. És una processó realment molt emotiva. Tothom que l'ha contemplat ho recordarà segurament. El Rosselló es deia la processó del ressuscitat i sortia a tren d'alba, precedida d'un fabioler i timbaler que anunciaven la joia pasqual. El dinar de Pasqua acull tota la família dispersa. El padrí o padrina aquest dia regalen als seus fillols el típic pastís anomenat mona, que tradicionalment es menja l'endemà, dilluns de Pasqua. A les ciutats s'iniciaven a la tarda els espectacles públics suspesos. El dilluns i dimarts de Pasqua era, i és encara, destinat pels aplecs a fer sortides al camp o processons a santuaris locals, tenint lloc també un àpat conjunt dels caramellaires. Ai, ara arriba la part més dolça del relat. Segur que esteu pensant en la mona. Doncs bé, us diré que l'origen de la mona és incert. Hi ha una teoria que creu que el mot podria derivar de l'àrab munah, que vol dir regal. Antigament, la mona portava tants ous com anys tenia l'infant que la rebia. Ja sabeu la dita que ens recorda que una Pasqua sense ous és com un Nadal sense torrons. Però bé, una mica més seriosament, direm que Joan Amades explica al costumari català que la recepta de la mona és coneguda com a mínim des del segle XV i que s'hi va incorporar la xocolata arran del descobriment d'Amèrica. Però què fan a Europa? Al Llemosí, a l'Occitània, per Pasqua tradicionalment es menja peix, la daurada, i sopes russes. Actualment, per influència estrangera també es mengen xocolates. Solen tenir forma de petits ous i algunes de conillers grossos i estan embolicades en paper brillant de colors vistosos. Segur que heu vist uns quants, eh? Se'ls amaga els nens al jardí i els han de trobar. Guanya, com és lògic, el nen que més en té. Aquesta tradició es celebra a països com a França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Portugal, Romania, Bulgària, Eslovàquia, Àustria, Suïssa, República Txeca. Com podeu veure, un bon grapat de països segueixen la tradició pasqual. Però què passa a l'altre cantó de l'Atlàntic? Als Estats Units i Canadà, la Pasqua entusiasma grans i petits, ja que totes les famílies, cristianes o no, celebren de generació en generació l'anomenat Dia del Conill de Pasqua. Sí, sí, com ho sentiu? Dia del Conillet de Pasqua. Hi ha moltes llegendes al redon del conillet, però una d'elles és que diuen que a la cova on Jesucrist va ressuscitar hi havia un conill que va veure els fets i estava tan emocionat que ho volia explicar a tothom. Però com que no podia, va començar a pintar ous com a missatge per explicar el que havia passat. A Sud-amèrica trobem aquesta tradició a països com a Xile, Bolívia, Uruguai i Mèxic. Sembla estrany, oi? Però algo ens deu resonar quan veiem conillets i ous de xocolata a les nostrades mones. Serà veritat que tots estem interconnectats? I a altres parts del món, em preguntareu. Mireu, doncs, a les comunitats cristianes de l'Àfrica celebren la vigília pasqual on centenars de persones es reuneixen a l'església des de les 3 fins a les 6 de la tarda o fins que es fa fosc. Els milions de cristians que viuen a l'Àfrica l'esperen amb molta alegria i planificació. A l'Àfrica hi ha una gran connexió entre Pasqua i bateig, ja que es considera una època de renaixement. A Etiòpia i a Ghana, la majoria de persones llueixen els seus millors vestits d'un blanc resplendent, mentre que el Divendres Sant es vesteixen de negre. El diumenge de Pasqua és dia de retrobament familiar, com aquí, com a nosaltres, i tant a Congo com a Nigèria com a Kènia gaudeixen d'un àpat amb la família per la tarda o nit, on la música i els balls cerimonials no poden faltar. Els etíops, però, trenquen, a més, el dejú de 55 dies i fan regals als menús de la casa. I en algunes cultures de Sud-àfrica regalen els típics ous de Pasqua a escoles amb pocs recursos i a nens hospitalitzats. Fins aquí un petit resum de com es celebra la Pasqua al món. Ara passaré a enrijolar-vos explicant què és el riure pasqual. En els països de llengua alemanya Ja des de la mitjana està documentat l'anomenat risus pascalis, o riure pasqual, referit al costum d'alguns predicadors en la missa de diumenge de glòria de fer riure els feligresos, amb facecilles i relats còmics i de caràcter sexual, i fins i tot amb gesticulacions obscenes com a celebració de la resurrecció de Jesucrist i la fi del període quaresmal. Aquest riure encara continua en alguns països europeus, fins i tot ben a prop nostre, com és el cas del sermó de Sant Ganalla de Llumajor, amb alguna variació, això sí. O sigui, que si teniu curiositat, a Mallorca falta gent. Per acabar, us parlaré del càlcul del dia que a voltes ens porta de cap. Simplificant, direm que es considera diumenge de Pasqua el diumenge següent a la primera lluna plena de primavera, o sigui, que caigui a partir del 21 de març. I així, entre riure i xocolata, ens acomiadem per avui tot esperant que us hagi agradat i desitjant-vos una bona Pasqua.
Molt interessant, Consol.
Les ganes de comer xocolata, no?
Sí, molta. Molta. Has parlat de la Pasqua com es celebra tot el món, però no ens has parlat d'Àsia. Àsia es celebra?
Sí. Bueno, m'alegro que facis aquesta pregunta perquè Àsia se celebra en molts pocs països. A la Xina se celebra a Nova Zelanda, celebra a Austràlia, a Corea no, i la resta, i de totes maneres aquests països és d'una manera com molt més austera. No té res a veure amb la nostra Pasqua ni de conillet, ni de xocolata, és simplement una celebració religiosa, però molt més austera. Tots recordem Filipines, la Setmana Santa Filipines, que és molt, molt dramàtica, uh-huh. Doncs, en canvi, el diumenge de Glòria, el diumenge de Pasqua, doncs és, no dic que passi desapercebut, però realment és molt més suau que no el celebrem nosaltres. I de la resta de països, les religions predominants són el budisme, realment el sintoisme, sí. I no, el cristianisme no és religió majoritària i de fet es celebra doncs, d'una manera com molt més austera.
Molt bé, molt interessant. Hi ha una mica de controvèrsia amb aquest tema del 21 de març, sí. La lluna, sí. La quaresma, les cames que li queden, si enterrem la sardina... Com es fa el càlcul fins que arribi el diumenge?
Sí, diumenge...
Crec que és el primer diumenge de Rams, correcte?
Sí, no, el diumenge de Rams és abans de Setmana Santa i nosaltres hem estat parlant aquí tota l'estona de Pasqua, és el diumenge de Glòria, és el diumenge següent.
Si
el diumenge de Rams comença la Setmana Santa, uh-huh. I diumenge de Glòria o Pasqua és quan acaba la Setmana Santa.
Val.
Llavors, el diumenge de Glòria, el diumenge de Pasqua, Florida, se celebra el primer diumenge després de la primera lluna plena de Setmana Santa, de primavera. Mm. És a dir, primavera comença el 21 de març, mm-hmm. Parlem d'aquest any, per situar-nos.
Sí, sí, perfecte.
Llavors, el 16 d'abril del 2022 mm-hmm. És lluna plena.
Mm-hmm.
I el diumenge següent, que és l'endemà...
Sí, és veritat, 17 d'abril.
Aquestes, no hi ha més històries que aquestes.
Ah.
Sapigueu una miqueta, doncs, quan ve la lluna primera, lluna plena,
uh-huh.
Després de que comença la primavera. I la primera és el 16 d'abril. Llavors el diumenge següent, que aquest cas és l'endemà, podria ser cap de dos dies o tres dies, depèn de com vagi, no? Perquè el nostre calendari és el nostre litúrgic i bueno, ve de segles enrere i versió puja i baixa, així és com el Nadal, sempre és el mateix dia, el Nadal uh-huh. No varia, Setmana Santa sí canvia pel tema de les llunes i...
Sí. I el tema de la mona, això és una tradició d'aquí de Catalunya, no? O a la resta d'Espanya...
Sí, també. sí, també a la resta d'Espanya, també, inclús a Europa també es fa la mona, eh? I el dels ous de xocolata, i els conillers de xocolata, això sí. I el que passa que antigament era potser com més rústic, era més com una mena de pa amb un ou,
sí.
Un ou dur.
Sí, com un bizcocho, no? Potser...
Sí, sí, una coseta sí. Així. I hi havia tants ous com n'es tenia l'infant. Anys tenia l'infant, no? Després, clar, tot es va anar evolucionant i es va anar, no sé, com més sofisticant, no? I les mones són espectaculars, sí, realment. Sí, doncs sí. És una meravella la creativitat i el ben fer dels pastissers. Que sí, sí. Jo em passejo pels aparadors.
Aquí tenia fama a l'Escriba, no? Que sempre
sí,
feia una, sí, allà a la Gran Via. Sí. Sempre ara està fi, però quan estava el pare sempre feia una mona espectacular. Sí. Gairebé cobria tot l'aparador.
Sí. Sí. I algunes que són de mida natural, o sigui, sí, com una persona.
Sí, sí.
Que normalment després ho donaven en un hospital.
Sí,
un
sí,
lloc
sí.
De...
Jo diria que ho segueixen fent, eh? Sí. Jo diria que és una tradició que ho segueixen fent, realment.
Bueno, doncs està molt interessant.
I tant, i tant. Molt bé, doncs posem uns minuts musicals i continuem amb Dones a les Ones. Eva Vives,
hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos tal? Encanta que tengas una mujer referente.
Sí, hoy empezaremos con Gerda Taro en concreto. Y fue la primera fotoperiodista que hubo en España. Y además un personaje pues, particularmente que me parece interesante. Decía un amigo mío, que ya no está, que se llama Mario, muy querido, que la palabra pan suena a disparo en la boca del pobre. Y ni siquiera las palabras que a veces pueden llegar a dañar, como disparos, ni los disparos de la guerra, que no deberían existir, no debería ser algo que existiera en este mundo. Los únicos disparos que deberían ser consecuentes serían los de las cámaras fotográficas. Y de esto pues realmente sabe mucho pues Gerda Taro, o lo que es lo mismo Robert Capa, que fue el nombre más conocido y por el que se dio a conocer la fotógrafa, que fue un alias, un sinónimo que pusieron tanto Gerda Taro como su pareja Endre Friedemann. Gerda en realidad se llamaba Gerta Polloril y era hija de una familia judía polaca. Y a pesar de sus orígenes burgueses, pues en su juventud ella defendía siempre los movimientos socialistas y obreros. Y es por esto que cuando los nazis subieron al poder y tras haber sufrido una detención en el año 33, tuvo que huir a España. Y de hecho, huye a París. Y huye con una amiga suya que se llama Ruth Zerf. Y es un año más tarde, en el propio París, Endre Henro Friedemann, que tenía un estudio de fotografía, era un judío húngaro, se ganaba la vida como fotoperiodista y como fotógrafo, toma de modelo a Zerf. Y en esta sesión fotográfica es donde se conocieron ellos dos. Y de ahí surge el amor, entre ellos dos se enamoran y de hecho fueron pareja, ¿no? Gerda y Endre empezaron, ella se cambió el nombre, ella se llamaba Gerta, pero luego se cambió el nombre por Gerda Taro, parecía que le sonaba más como a Greta Garbo, un sonido más musical, ¿no? Uh-huh. Y se cambió el nombre y Gerda y Endre empezaron una relación y él, todos los conocimientos de fotografía y todo lo que aprendió ella de fotografía, lo aprendió de él y juntos pues idearon, porque en esos momentos la vida como fotógrafo no cubría mucho las necesidades económicas y tenían que inventar algo que hiciera que las fotografías se comercializaran más. Entonces crearon un personaje que era el de Robert Capa. Ellos utilizaron varias cámaras, utilizaron una Corella, una Reflex, utilizaron una Rolleiflex y una Leica, pero las usaban indistintamente, porque aún a día de hoy no se sabe bien qué fotos eran de Endre y qué fotos eran de Gerda, ¿eh? Porque a veces se cambiaban las cámaras. Entonces, hoy en día, como todo se vendió bajo el sinónimo de Robert Capa, hoy día aún no se sabe qué fotografías son de cada uno. Hay la famosa fotografía del miliciano, que decían que si era de Capa, pero también decían que si era una pose y era una foto tomada como de estudio, a pesar que estaba dentro de la guerra, ¿no? Pero bueno, siempre hay mucha controversia con relación a las fotografías que ellos cubrieron. Este personaje, Robert Capa, figuraba que era un americano muy cotizado, y con esta estrategia ellos trataban de vender las fotografías. Cuando alguien quería quedar con el fotógrafo en sí, pues inventaban alguna excusa de que estaba viajando, de que no podía, de que tenía muchas... o sea, que lo pedían mucho y por lo tanto no había posibilidades de quedar con él. De esta manera les funcionó y así ellos fueron pues trabajando y ganando un poco más de dinero dentro de lo que suponía este trabajo, ¿no? Gerda fue la primera fotoperiodista que hubo, la primera. Era muy joven y desgraciadamente con 26 años, 7 días antes de cumplir los 27, falleció. A ella le ofrecieron un trabajo en abril del 37, le ofrecieron el trabajo para hacerlo para una firma francesa, un periódico que se llamaba Ce Soir, y ella se vino a Madrid sin Friedemann, a la Casa de la Alianza de Madrid, y ahí empezó su propio camino como fotógrafa. A veces firmaba los reportajes bajo Capa Taro, ¿no? Pero otras veces lo firmaba solo como Capa. Él se quedó con el nombre de Capa y ella se quedó con el nombre de Taro. Perdón, lo he dicho al revés. Entonces, en el año 36 se enfrentó la guerra y ella cubrió los periodismo de la guerra, ¿no? Pues fotos muy de gente, de los traslados, de las mujeres trabajando, de todo lo que era el frente. De hecho, las fotografías siempre tienen ese recuerdo que te pueden trasladar al tiempo y demostrar pues lo que vivimos sin haber estado allí. Ese siempre es un recuerdo y la esencia de lo que transmiten las cámaras fotográficas, ¿no? Entonces, del trabajo solitario, este fue el más importante, fue la batalla de Brunete. De hecho, ella se vuelve a reincorporar cuando, digamos, el triunfo de los republicanos en la primera fase de la batalla. Después, cuando vuelven a emprender la batalla, ella se vuelve a apuntar a la guerra de Brunete, y fue precisamente en esa batalla donde ella perdió la vida. Ella fue testigo de todos los bombardeos de la aviación y esa batalla acabó con el bando republicano. Entonces, precisamente en un accidente durante un repliegue del ejército, ella iba subida en el estribo del coche del general Walter, que era un miembro de las Brigadas Internacionales, y en un momento dado en que los aviones volaban a baja altura, cundió el pánico y el convoy, pues Gerda cayó al suelo y había como un desnivel y uno de los tanques que iba en marcha atrás la atropelló y falleció. Faltaban 7 días para cumplir los 27 años. Entonces, en este accidente la llevaron a un hospital, en el hospital El Goloso del Escorial, y murió a las pocas horas de estar allí. Pero no llevaba el carnet ni llevaba la identificación encima, con lo cual no sabían realmente si era ella o quién era. Para eso llamaron a Rafael Alberti y a María Teresa León, que eran dirigentes de la Alianza de Intelectuales Antifascistas de Madrid, para que la reconociesen y le dieran una sepultura digna. Su cuerpo fue trasladado a París y allí recibió los honores de una heroína republicana, y sus restos se encuentran enterrados en la División 97 del cementerio de Père Lachaise, en París. Desde ese momento, Capa, o sea, Friedemann, para él dijo que había muerto como fotógrafo, o sea, se quedó huérfano, o sea, se sintió huérfano, ¿no?, sin su compañera. Dicen que nunca más volvió a tener una compañera a nivel de fotografía, ni siquiera una compañera a nivel personal, sentimental, ¿no? Al cabo de 17 años, él encontró también la muerte cuando en una de las reportajes que cubrió pisó una mina y falleció. Entonces, se hizo en hay un legado importante de las de todas las fotografías, y en el 26 de septiembre del 2007 el International Center de Fotografía inauguró en los Estados Unidos la primera gran exposición de fotografías de Gerda Taro. Y en el verano del 2016 hicieron una exhibición al aire libre de fotografías de la Guerra Civil Española que estaban tomadas por Taro. Pero dijeron que se volvería permanente, pero fue destruida con manchas de pinturas negras. Y este proyecto, al cabo del tiempo, esta colección colectiva, se hizo una colecta y tal, y se volvió a restaurar, y permanece esta restauración, con todo lo que volvieron a conseguir, permanece pues en el museo. Hay muchas, bueno, hay una película que se hizo sobre ella, hay una canción dedicada a ella, hay una novela, hay un montón de cosas que recuerdan pues lo que fue la primera fotoperiodista de guerra, como fue Gerda Taro, y la historia de amor que realmente fue la que vivieron ellos dos. Y un poquito esta es la historia de ambos.
Qué maravilla, ¿eh?
Sí,
qué maravilla es que, esta mujer.
Sí, además, a mí lo que me admira, porque además ella huye con su amiga, o sea, una persona tan joven, ¿no? Tener la valentía, ya de entrada, o sea, tener esa predisposición, esa valentía para poder hacer algo como esto, ¿no? Es gente que tiene como una visión y de hecho, bueno, el legado, que son las fotografías para mí siempre encierran el recuerdo de la vida, ¿no? De la historia, pues este legado, pues que es de la Guerra Civil y que fue la primera fotoperiodista de guerra, pues es algo como muy importante. De hecho, hay una calle que le dedicaron en París, en la Rue Gerda Taro, y el Ayuntamiento de Madrid también decidió denominar una calle de la ciudad en honor de ella, que está en la Avenida Victoria hasta la calle Durango. Está la calle de Gerda Taro.
Es que realmente una mujer tan joven,
sí.
Fotógrafa, sí. En zona de guerra,
sí, sí, sí,
y en
sí.
aquella época.
Y en aquella
es
época,
que
además.
Realmente
sí, sí.
Fue un precursora y
sí,
muy
precursora,
valiente.
Sí, es gente que, bueno, pues que tiene como una visión y además sí. Con todo lo que pasó, porque de hecho que decir, ella siempre había defendido, pues eso, lo que eran políticamente, pues estar del bando de
antifascistas.
¿No?
Sí. Uh-huh. Has dicho que fueron pareja profesional y sentimental.
Sí. Uh-huh.
Pero tuvieron hijos, ¿sabes?
No tuvieron hijos,
no,
y estuvieron
tiempo.
Viviendo en París juntos en un apartamentito, bueno, que vivieron juntos mucho tiempo, pero de esta relación yo me imagino que con el trabajo que tenían y con la vida que estaban viviendo, pues entiendo que bueno, pues que era como un poco difícil, sí. ¿No? Y bueno, y su vida, pues eso, la pena es que murió muy joven.
Sí, realmente sí. La profesión de periodista de guerra es sí. Una profesión con alto riesgo.
Claro, ¿no? Sí. Y además ella, pues esto valiente, porque luego, después que había acabado la guerra, se vuelve a apuntar otra vez a la batalla del Brunete, que fue allí donde lamentablemente pues perdió la vida, ¿no? Perdió la vida. Y ya te digo, de hecho, bueno, la firma Robert Capa quedó huérfana de ellos, y Friedemann ya no volvió a ser la misma persona desde que ella falleció. De hecho, por lo que dice la historia, o sea, estuvo 17 años que no se le conoció ni otra pareja a nivel sentimental, ni siquiera otra pareja a nivel fotográfico, porque todo lo que aprendió ella lo aprendió de él.
¿Porque él era más mayor que ella? ¿Bastante más mayor?
Bueno, no era mucho más mayor, ¿eh?
¿No? No sé. Por él sí. Sabía mucho, en
sí,
realidad.
Sí, claro,
ella aprendió de él.
Sí, sí, sí. De hecho, todo lo que sabía de fotografía lo aprendió de él.
Porque él ya era, o sea, un fotógrafo consolidado.
Sí, sí, y ya pues con un renombre y tal. Lo que pasa que, bueno, en esa época, pues como no vendían, pues tuvieron la intuición y la creatividad de crear un personaje que fue, y además a veces cuando hablas la gente conocía a Robert Capa,
claro,
más que a Gerda Taro y a Friedemann,
sí.
¿No?
Bueno, Robert,
el fotógrafo Robert Capa, los fotógrafos,
es una marca,
¿no?
En
una
realidad,
marca, ¿no?
Sí.
Crearon marca, Gerda Taro, además crearon Capa Taro, crearon una marca, y con ese seudónimo pues es como realmente se ha conocido la fotografía de Robert Capa, que realmente eran ellos dos.
Qué bien, Eva, que hayas escogido a Gerda para...
Sí, porque es un personaje que siempre me ha llamado la atención y me gustaba. Y
como mujer referente.
Y como mujer referente, y como además me gusta la fotografía, pues es algo que, que creo que vale la pena de, pues eso, que quede para posteridad, ¿no?
Sí, 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 absolutamente.
Que sean los disparos únicos que haya en este mundo, los de las cámaras fotográficas.
Magnífica frase.
Ojalá, sí,
ojalá.
Sí.
Sí,
sí. Sí, sí. ¿Vale? Muy bien, pues finalitzem ja la última secció de Dones a les Ones i aquest cop parlarem d'un personatge que va residir al barri, que és l'Enric Sagnier. L'Enric Sagnier ve d'una família benestant, va ser un dels grans arquitectes del segle XIX i bàsicament els carrers de Barcelona són un museu viu de l'obra d'Enric Sagnier, perquè la majoria de les obres es troben aquí, a la nostra ciutat. Va ser un autor molt prolífic i té prop de 300 edificis documentats només a la ciutat de Barcelona. Alguns d'ells han desaparegut, però d'altres són història viva de la ciutat. Va ser un arquitecte molt, molt ben relacionat amb les classes dirigents, de les quals, evidentment, va rebre molts encàrrecs. Va tenir un estil molt eclèctic i una certa tendència classicista i proper al modernisme, que en aquell moment estava de moda a la capital catalana, però interpretant-lo d'una manera sòbria i funcional, i això li va portar doncs, determinats controvèrsies un cop finalitzada la seva vida. La seva principal font d'inspiració és l'arquitectura medieval, principalment romànica i gòtica, i la seva trajectòria la podem veure en els edificis separada en tres etapes. Abans del 1900 té aquest estil eclèctic i molt monumental i molt grandiloquent. De 1900 a 1910, aquests 10 anys, s'apropa una mica al modernisme, té un major sentit decoratiu i té una especial influència de l'art rococó. I des del 1910 fins a la seva mort es manté en un estil molt classicista d'influència francesa i allunyat de les modes d'aquell moment. Llavors, en vida va tenir un notable èxit professional, va tenir molts encàrrecs per part tant de la burgesia com de l'Església, però després de la seva mort, és el que us comentava, que va caigué en un injust oblit, de fet, avui és poc conegut, avui en dia, per causa de la seva vinculació a l'Església i amb els sectors més conservadors d'aquell moment, que el seu estil va ser menyspreat pels nous corrents arquitectònics que van aparèixer al segle XX, perquè venia d'un... Bueno, perquè aquesta llei del pèndol de l'art que rebutgen una mica tot el que venia de l'anterior, no? Especialment quan va arribar el noucentisme. Què us puc explicar de l'Enric Sagnier? Doncs va néixer al carrer Cervantes. Era fill del Lluís Sagnier, que en aquell moment era president de la Caixa d'Estalvis del Mont de Pietat de Barcelona, i de la Clementina Vilavecchia. Era una família benestant, va tenir 7 germans més, i va tenir, com a família benestant, li van procurar una formació molt artística i li van proporcionar doncs, això, no? Una tranquil·litat d'estudis per poder ser un arquitecte de renom. Ja de jove ja va despuntar i va tenir èxit professional, i va rebre molts encàrrecs de la noblesa catalana i de l'Església, molt vinculada als salesians, pels quals va elaborar molts projectes, entre els quals el temple expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo. Degut a la gran quantitat d'obres que va executar, va col·laborar amb altres arquitectes de renom, com Josep Domènech i Estapà, Bonaventura Bassegoda, Agustí Font, Pere García i Fària, molts noms molt coneguts d'aquell moment, no? També el seu fill, Josep Maria Sagnier, va acabar finalitzant moltes obres del seu pare, potser la més coneguda és el mateix temple expiatori del Sagrat Cor. També va comptar, en la seva època més modernista, amb tots aquells artistes i artesans que proporcionaven els ornaments d'aquesta etapa més modernista i més ornamental, no? Josep Maria Sert, Alexandre de Riquert, Josep Llimona, el forjador Carles Torrabadell, el vitraller Antoni Rigal, mosaïstes, ebenisteria, tots aquests ornaments els que acompanyaven les obres més modernistes, doncs això, tots els artesans que eren punters en aquell moment van col·laborar amb Enric Sagnier. Va tenir una relació molt especial amb l'Església, va ser anomenat arquitecte diocesà, el que li va permetre ser l'arquitecte del monestir de Montserrat, de la catedral de Barcelona, i va ser, per la seva implicació amb aquesta entitat, el papa Pius XI li va concedir el títol pontifici de marquès de Sagnier, títol que va heredar també el seu fill a posteriori. Les principals obres, n'hi ha més de 300, moltes d'elles desaparegudes, però les principals obres que podem trobar avui en dia als carrers de Barcelona, doncs és, per exemple, el Palau de Justícia de Barcelona, les Cases Pons, que és l'actual seu de Catalana Occident a Plaça Catalunya, el Col·legi de Jesús Maria a Bonanova, la Duana del Port, que és espectacular, la casa de Manuel Arnús, que és coneguda com el Pinar, que està just a la parada del funicular del Tibidabo, el temple expiatori del Sagrat Cor, l'església i convent de Pompei a l'Avinguda Diagonal, que fa cantonada amb la nova Casa Seat, la Banca Arnús, que és l'actual edifici del Primarc de Plaça Catalunya, el Patronat Ribes, que és l'actual Institut de la Vall d'Hebron, l'antiga seu de la Caixa de Pensions, que és aquell edifici tan, tan pintoresc que està entre Via Laietana i el carrer Junqueras. I per què us vaig voler parlar de l'Enric Sagnier? Perquè aquí al barri tenim una casa Sagnier i vaig voler investigar una mica d'on sortien els Sagnier. I bueno, aquella casa, els terrenys on està avui en dia la casa Sagnier eren coneguts com Can Roda, i el Sagnier era una família d'origen francès que van arribar a Barcelona a finals del segle XVIII. El primer Sagnier, Louis Sagnier de Lixus, va arribar a Barcelona i es va establir amb la seva família, un avantpassat ja de l'Enric Sagnier, i que va tenir el seu fill, el Louis Sagnier. El Louis Sagnier es va casar, com hem comentat, amb la Clementina Vilavecchia, entre ells va tenir 8 fills, i entre ells va tenir l'arquitecte Enric Sagnier. La residència de la família Vilavecchia, en aquest cas, estava situada en els terrenys just on avui hi ha l'Institut Montserrat, així que entre les dues famílies eren les propietàries de l'illa que es delimitava pels carrers Sant Elies, Marc Aureli, Copèrnic i Brusi. La casa Sagnier actual no era ni de bon tros com va ser al principi, el que passa és que el pare Louis Sagnier li va demanar al fill Enric Sagnier que fes una reforma l'any 1900, i la reforma va ser total, va enderrocar la casa i la va construir tal com està avui en dia. Llavors, la casa seguia la manera modernista, recordem que era el 1900, que era ja l'etapa més ornamental. Trobem elements neogòtics, com les gàrgoles, i estava distribuïda en tres plantes, era una casa molt funcional, tenint en compte pues, l'activitat del pare com a banquer i dels 8 fills que tenien. No? Estava molt enfocada en habitacions pels nens, els despatxos tenien vistes a la sala de jocs dels nens, vull dir, era molt, molt funcional per l'època. Dins de tot el terreny cal destacar com a curiositat que hi havia una mina d'aigua i que dins del terreny hi havia un petit tren de vapor. Tot i així, tota la finca va sofrir una mutilació amb el pla d'urbanisme del 1919 perquè va desaparèixer un tram del carrer Alfons XII, que va passar a ser el carrer Brusi, i a Can Sagnier li van expropiar prop de 1.000 metres quadrats de jardí. Van mantenir la porta d'accés, però van obrir la porta d'accés actual, tal com entrem ara al casal, però van obrir una de nova al carrer Copèrnic. Tot i així, la casa Sagnier no era la residència habitual de la família Sagnier, era la casa d'estiuets de la família. El 1892, l'arquitecte Enric Sagnier va construir un edifici a la Rambla Catalunya 104, que era la residència i el despatx de treball de la família Sagnier. Actualment, i des de fa molt poc, aquest edifici és un hotel boutique que s'anomena Casa Sagnier. Ja era un hotel, però li han canviat el nom i ha retrobat els seus orígens. Tot i així, la família Sagnier passava llargues temporades a la casa de Sant Gervasi. De fet, la casa Sagnier és on va morir l'Enric Sagnier al setembre del 33. Llavors, què ha passat amb aquesta casa des de que el Sagnier ja no l'habiten? Doncs, a partir de l'any 55, va ser una residència femenina d'estudiants, el Colegio Mayor Femenino, controlada per la secció femenina, i sota la tutela de la Universitat de Barcelona. La Universitat de Barcelona ha tingut aquest tutelatge fins al 2006, que va arribar a un acord amb l'Ajuntament, provocant que el 2007 s'inaugurés l'actual centre cívic per pressió popular del barri, que actualment està destinat als joves dels barris. I bàsicament aquesta és la història que us volia portar avui de l'Enric Sagnier, perquè em sembla també un arquitecte que ha caigut en l'oblit una mica i verdaderament sí. Són edificis molt, molt monumentals i molt...
I a més és impressionant la quantitat d'edificis que hi ha que ignores, no? que són...
Absolutament, absolutament, sí.
Sí, sí, la Casa de Sang, bueno, aquesta sí que la conec, l'he vist moltes vegades, i si ara és Casa de Joventut, havia sigut també com centre cívic, em sembla, no?
Sí, sí.
Ara només és per la joventut, però és molt interessant, i a més, quasi me l'he imaginat, no?, con el trenecito del vapor.
Sí, sí, no...
Estava reportant a l'època i diu, jolín...
De fet, si entres dins, sí, la distribució és la mateixa que hi havia, amb les escales, els despatxos laterals, molta llum.
Sí.
És molt, o sigui, et pots traslladar encara fàcilment a aquella època.
Encara que els hi faltin metres de jardí,
sí.
Jardí,
pobres.
Sí. I escolta'm una coseta, va tenir fills Enric Sagnier?
Sí, l'Enric Sagnier es va casar amb la Dolors Vila Ribas i van tenir 5 fills. Dels 5 n'hi ha 2 que permaneixen en l'anonimat, però el Josep Maria, el Manuel i l'Ignasi han estat també membres actius de l'activitat social de Catalunya. El Josep Maria Sagnier va ser qui va heretar la passió per l'arquitectura del seu pare i és qui va finalitzar, per exemple, el temple expiatori i alguna de les obres de son pare. Mentre que el Manuel i l'Ignasi han estat dirigents en l'àmbit esportiu de principis de 1900 fins al 76-78. Han estat dirigents de l'esport català, en hockey, en tenis...
Formen part de la burgesia catalana, podríem dir.
Sí, han mantingut aquest estatus i han liderat també pues, l'esport català d'alguna manera, que també és destacable. Ja està, i fins aquí coses del barri.
Sí, és molt interessant perquè veus quantitat d'edificis que no tens ni idea de que hagués sigut.
Aquest barri, a més, té moltes coses interessants. Avui ens has parlat del Sagnier, però un altre dia has d'explicar més cosetes.
Sí, aquest barri té molts secrets sota les pedres. Ja us explicaré.
Sí, està molt interessant. Moltes gràcies.
A vosaltres. Doncs res. Aquí hem de donar per finalitzat el primer programa de Dones a les Ones. Esperem que aquest magazín us hagi agradat molt. Ens despedim per avui d'aquest magazín. Consol Rovira, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, a reveure.
Eva Vives, muchísimas gracias.
A vosotras,
esperamos tu próxima juntos, mujer referente, por favor.
Sí, encantada.
I la que us parla, Gemma Oliver, es despedeix de vosaltres. Fins la propera. Bona Pasqua. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. Kiss you.